Bé, deixem aturar -nos. Gràcies, doctor Ziber, per les paraules tan amables que ha dit. Gràcies, Maria Àngeles, per convidar-me. I gràcies, Glòria, per acollir-nos aquí. És una situació una mica complicada, perquè, com li deia el Maria Àngeles, jo no estic acostumat a pensar en mi mateix. Penso que és una pèrdua de temps, perquè em sembla que és Nietzsche que explica que un creador ha d'avançar des de l'obscuritat i dins de l'obscuritat, i ha d'avançar en el dubte. Jo, per exemple, penso que hi ha un tipus d'escriptor, un tipus de creador, que planifica molt la seva creació i aleshores, sense adonar-se fent això, acaba deixant de ser artista i esdevenir una mena d'artesà, que és una altra cosa, no? I per tant, a mi m'agrada treballar d'això. Penso que la certesa és un error que refal, sobretot des del punt de vista de la creació, i que el que té sentit és plantejar-te preguntes i que l'exercici d'aquesta creació consisteixi precisament en explorar aquests dubtes i si trobes alguna resposta provisional, doncs bé, que ho sigui, però evidentment sempre serà provisional. Però davant de la invitació de la Maria Àngels sí que havia d'intentar posar un indicador. El que no he volgut és preparar realment a fons la sessió, sinó marcar una mica unes estacions i deixar que d'una manera espontània vagi fluint el teu propi pensament al voltant d'aquestes coses que he intentat fer, comptant també amb la col·laboració de vostès, que naturalment m'agradaria que en qualsevol moment que creguin que volen plantejar alguna qüestió ho facin i molt de gust intentaré contestar. A mi potser sí que m'hauria agradat 5 dies. Perquè en 5 dies sí que pots estar com molt tranquil i sí que pots explorar i entrar en profunditat. En una hora i quart ara, i una hora i quart després, intentarem fer el que podrem. Perquè el que sí que és veritat és que realment jo tinc moltes curiositats. Moltes curiositats a la vida, he intentat explorar moltíssims territoris i això de vegades és sentit, no? Perquè es dispersa. Però en un cert sentit també penso que és una característica molt pròpia del segle XX. I per tant, no m'he negat aquesta possibilitat de multiplicar els meus interessos, sobretot perquè al final acabo pensant que el que m'agrada és una sola cosa. No? I aquesta sola cosa m'agradaria citar-la amb una, o referir-li amb una cita a Joan Brossa, que veureu que al llarg de la xerrada d'ara i la xerrada després és un nom que anirà sortint amb regularitat perquè és possiblement la persona més important a la meva vida. Acostumo a dir mitja broma, però només mitja broma, que jo he nascut dues vegades. La primera vegada vaig néixer el 47, però no té cap importància, però vaig tornar a néixer el 67, quan vaig conèixer Joan Brossa. Intentaré explicar una mica per què. Però Brossa sempre deia una cosa. Deia, el que s'ha de fer és anar endavant, avançar. Per conduir un vehicle has d'anar endavant. Però per anar endavant, de vegades has de mirar pel retrovisor. I això jo trobo que és una d'aquestes coses que el Brossa tenia, que il·luminava realment a fons. I jo he intentat fer això, és a dir, he intentat construir una obra narrativa, un conjunt de peces narratives, partint de la idea molt clara de que no estem en el segle XIX, estem en el segle XX, estàvem en el segle XX, i que això marca i exigeix que unes característiques determinades a les que no podíem renunciar. També m'hi referiré després una mica. I la necessitat de mirar pel retrovisor per ser conscient del que hi ha hagut darrere i de quina manera es pot ser útil, a mi em sembla que és absolutament imprescindible, perquè si no acabes inventant la sopa d'all. Penses que tot allò que fas és fantàstic i després t'adones que allò probablement ja està fet, que no cal, i per tant més val tenir aquesta consciència. Si us hi fixeu, en aquest primer bloc, que va del 67 al 74 i que de fet en alguna mesura se sobreposa al següent, que va del 71 al 78. Veureu que en aquest primer bloc, que és fusells que són realment determinants. Hi ha aquests noms que deien abans, Pirrosa, Perró, Palamifaga, el teatre de la Grècia clàssica, mètrics de pintura, hockey, són coses molt diverses. Però són les coses diverses que durant aquest període, especialment a partir del 67, a mi em van suposar a l'haver de qüestionar-me tot. Jo venia d'una família molt modesta, d'una família pràcticament illetrada, però vaig tenir la sort, com explico en una novel·la que es diu Sota la Pols, de tenir uns veïns que em van introduir a la lectura des de molt, molt, molt jovenet. I jo, a 13 anys o 14 anys, havia llegit bastantes coses, sobretot de literatura del segle XIX, recordo que llegi Tolkien, i recordo que llegi Badí Blanc, i en Creu Aroja, i les coses més diverses, però tot en la literatura del segle XIX, Flaubert, etc. No sé què en tenia, probablement no en tenia res, però algunes coses sí que m'impactaven. Però de cop, el 1967, coneix Joan Rosa. Per una situació laboral complicada, jo havia de guanyar la vida perquè eren cinc germans i havia de treballar, i havia de treballar i estudiar. I aleshores vaig entrar a treballar a una oficina, a una empresa que es deia Tecla Sala, que ja existeix. Ara hi ha Tecla Sala a l'Hospitalet, que és una sala d'exposició, no sé si era, no sé què exactament, però allò era la fàbrica d'Hospitalet, on tenien una altra roda de temps, i hi havia les oficines de Barcelona. Jo vaig entrar a treballar a l'oficina de Barcelona i la meva feina era una mica coordinar la gestió que s'havia de fer entre les dues fàbriques i l'oficina de Barcelona, que traslladem no sé quants quilos de colorant, no sé què. I aleshores jo parlava molt amb un company, una mica més gran que jo, de Roda de Ter, i els hi deia Miquel, que em diu no sé què, no sé quant, però un dia vaig saber que el Miquel escrivia i ell també va saber que jo volia escriure i va dir, oh, perquè no ens coneixem? I llavors vaig anar a Roda de Ter, i era el Miquel Martí Pol, amb qui vam fer molt amics, i que va ser qui va corregir la meva primera novel·la, Els Lluïsos, escrita el 1971, i recordo que em va dir, puntues d'una manera molt rara, però jo no t'ho toco, perquè em sembla que la gràcia és que puntues d'una manera respiratòria. I jo vaig dir, jo no sé com punto, jo faig el que puc. Bé, a partir d'aquí, treballava també en aquesta oficina una altra persona, el Josep Centelles, i el Josep Centelles em va passar un dia un llibret que es deia, molt petit, que es deia, em va fer Joan Brossa. I jo vaig mirar i parlava del preu de les espardenyes, d'una un obrer que baixa una porta metàl·lica, de dues persones que estan en una sala i parlen, sala de camp de sostre baix, que diu, soc obrera, ah, que la tartana ha posat avui, que no vaig entendre absolutament res. No vaig entendre res. Però aquesta mateixa persona em va dir, vine un dia a casa. Aleshores vaig anar a casa d'ell i em va ensenyar un llibre monumental de l'Antoni Tàpies, que era la novel·la de Joan Brossa. No sé si coneixeu la novel·la de Joan Brossa, però la novel·la de Joan Brossa és una acumulació de materials, de documents, que tota persona generem al llarg de la vida, des de la partida de naixement, no sé què, de la comunió, el servei militar, no sé, i l'últim, ja us podeu imaginar quin és, no? I després hi havia un petit text, molt curt, que era una relació d'objectes, roba, llibres, uns mobles, una relació d'objectes. I al final el petit diàleg que deia, i dels papers i la roba, deia, i dels papers i la roba que en fem? I l'altre costat diu, va, cremem-ho. Naturalment, això, el 67, jo tenia 20 anys, em va suposar un impacte tremendo. I vaig poder conèixer, no, però fins aleshores no el vaig conèixer. No només el vaig conèixer, sinó que vaig fer un exercici de llegir tota la seva obra, que era pràcticament inèdita. Ell, Joan Brossa, només havia publicat aquest llibre de Tartífer, que em va fer Joan Brossa, un llibre de poemes, en què he publicat un volum amb tres obres de teatre, La xarxa, Aquí al bosc, i em sap que hi havia un altre, tres obres, i una edició no banal d'uns poemes que se'n deien els sumets de traducció. No havia publicat, però era un perfecte desconegut. Llavors vaig llegir tota l'obra inèdita, alguna escrita amb llapis, d'altra passada màquina per una persona a la seva, i vaig quedar realment tan impactat que vaig decidir que això s'havia de donar a conèixer. El 71 publicava el primer llibre que es va fer sobre l'obra de Joan Brossa, presentant-lo en tot el seu conjunt, amb una forma d'entrevista, perquè jo no em veia capaç en absolut d'explicar allò, però sí que tenia la sensació de que allò s'havia d'explicar. I em va semblar que la manera era fer una entrevista, però no una entrevista feta a corre cuita, sinó una entrevista que era el resultat de tota la lectura, tot el que Brossa havia escrit fins aquell moment, el teatre, la poesia, etc. I sotmès amb ell després a una revisió, perquè allò havia de quedar mai al Brossa, fins al dia que va morir es va desdir de res del que havia. A més de la seva obra, o al marge de la seva obra, el que m'interessava de Brossa era aquesta mirada que tenia, aquesta visió profundíssima de les coses. I això és una cosa que m'ha acompanyat tota la vida. Aquesta sensació de que havíem d'anar endavant, com deia, però sense perdre de vista que al darrere hi havia algunes coses, que aquesta idea d'avançar no era contradictòria, sinó al contrari, amb la idea d'adaptar el passat. I sempre dèiem que la tradició és una herència que hem de saber administrar. I jo penso que això és fonamental. Sense una tradició no hi ha país, i sense una administració d'aquesta herència tampoc, perquè aleshores és una càrrega que pesa massa i que no pots comptar. Una cosa que també m'impactava molt de Brossa és la idea de caminar i oblidar. A la vida, si vas acumulant massa coses o li dones massa importància a les coses, acabes amb una sensació de feixuguesa i d'impossibilitat i d'esgotament. I en canvi, aquesta idea, una mica oblidar, si vols, no? Una mica anar caminant i oblidar. A la vida s'ha de caminar i oblidar. I això és fantàstic, és una cosa que s'ha de. Jo he intentat practicar-ho sempre. A mesura que passa l'hora, potser oblido més que camino, però bé, això ja és una altra cosa, no? Però aquesta idea de caminar net, caminar tranquil i prescindir, i això em torno la raó, Mariana, no m'interessen les modes, no m'interessen el que té èxit o el que no té èxit. Deixeu-me que us citi una altra cosa de Brossa i com ho deia ell, ja em perdonareu a coses que tu m'has dit. Però Brossa deia, mira, això de l'èxit és molt fàcil de saber què és. Diu, si veus moltes mosques, és que allà hi ha una merda. Doncs veig que s'ha de fer. Una Brossa, faig aquest llibre el 1971 i després jo havia publicat una primera novel·la, aquesta, que el Miquel va corregir. I el 73 vaig dir, has de fer un altre llibre, com el que has fet amb el Brossa, amb un altre autor, que encara que no ho sembli, en aquell moment, el 72, també havia publicat molt poc, naturalment havia publicat molt més que Brossa, però no tant com després no va publicar, que era Pedro. Aleshores vaig anar a veure el Pedrolo i li vaig dir, mira, he fet aquest llibre, jo el coneixia, i m'agradaria fer-lo amb tu, etc. No? I vaig estar llegint tot el que... I vaig dir, jo vull llegir tot, si tens alguna cosa inèdita, li vaig dir. I em va obrir un gran veient, i allà hi havia tot el que es va publicar després. No, i vaig passar un any, dic, només llegint Pedrolo, llegint Pedrolo, llegint Pedrolo. Fins el manuscrit, que és el que estava escrivint en aquell moment. Després, perquè va venir després, ja ho vaig anar llegint, no pas tot, però fins a aquell moment sí que ho vaig llegir. I vaig fer el llibre similar al que havia fet el 71 amb Brossa. Però el 73 es va produir una, diguem-ne, crisi, que va ser la següent. Em vaig adonar que el que havia escrit des del punt de vista de la narrativa tenia un interès molt relatiu i que no valia la pena continuar a anar fent una cosa que no sabia ni per què la feia ni com la feia. I per tant em vaig plantejar seriosament d'aturar la feina d'escriptor i vaig dedicar a prendre 15 anys. M'agrada dir-ho ara, eh? O sigui, fins al 88, no vaig tornar a publicar. Van sortir unes cosetes molt curtes, com una mena de plaquets, una que deia incidents de l'horitzó, una altra que no deia, no recordo, un tema aquí, els papers, si fes falta ho miraria, no? Però molt, molt poquetes coses. Fins al 88 no vaig publicar res. Treballava molt, però em semblava que no estava en condicions ni que tampoc no havia trobat el que era. Entre altres coses perquè la influència de Brossa jo veia que era un perill tremend. Per exemple, veia els poetes d'Alemany, Xavier Codassala, la gent del grup del carrer Salveron, i veia que tots bussejaven. I jo ho trobava horrorós, perquè precisament el que Brossa mantenia sempre era que no t'havies de sotmetre a l'estètica de ningú. Jo alguna vegada parlant amb ell, i es va recollir en el llibre, li deia, però per exemple, en el teatre del segle XX, què penses de Breu? I deia, home, Breu és una gran muntanya. Quan passo per davant, m'aturo, faig una reverència i continuo. Però amb Brossa s'havia de fer el mateix. I no encantar-me a intentar. Per tant, vaig voler evitar aquesta diana influència possible de Brossa, que jo no... A les coses que escric, em sembla que no hi hagués gens ni mica, no? Malgrat la importància que té la seva personalitat i la seva figura. I després, el 74, conec Palau i Fabra, que és tot una altra cosa. Un personatge, per mi, absolutament fascinant, per la mena d'essencialitat que tenia, i després per una cosa que costa d'entendre, si no el coneixes una mica, i en parlava tot dinant, tot venint al tren, és aquesta mena de mimetisme que ell practicava en relació als grans creadors que li agradaven. Aquesta manera de mirar que imitava Picasso, el fet de voler publicar l'únic volum de poesia, els poemes de l'alquimista, a la mateixa edat que Baudelaire va publicar Les flors del mal, perquè volia que el seu llibre fos l'equivalent a la literatura catalana de Les flors del mal. I d'una altra cosa, per mi, molt interessant, que era la recuperació del mite. A través del teatre, el Palau de Fabra havia recuperat la figura del mite i a mi això em va colpir molt, perquè una de les dificultats que jo tenia, i que va ser perquè vaig deixar d'escriure una novel·la, és perquè a mi els arguments no m'interessen gens. Gens vol dir gens. Perquè, en definitiva, una estructura argumental és una mentida organitzada. Naturalment, si tu construeixes una ficció, saps com pots enganyar, dic entre tantes cometes com vulgueu, el lector fent-li creure que l'assassí és no sé qui i després, naturalment, resulta que l'assassí és un altre. Tu administres la informació que dones i, per tant, pots fer creure el que sí. Però a mi tot això em semblava enganyós i em semblava sobretot antic. Em semblava antic. O sigui, no, és que no veia la necessitat de recolzar-me en una història perquè, com que a través del Palau i Fabra, llavors vaig anar molt de pressa, a través del Palau i Fabra, com que vaig entrar en contacte primer amb el mite, després amb la seva teoria de la tragèdia, i per tant em va començar a interessar el tema de veritat. Vaig llegir Aristòtil. I aleshores jo vaig començar a veure que hi havia unes coses que a mi em semblaven com mal interpretades. Aristòtil defineix molt bé la diferència entre peripècia i acció. La peripècia és una acumulació de coses, una acumulació de successos. L'acció és una transformació profunda, que és una altra cosa. La praxis no és una acumulació de peripècia. I per tant, a partir d'aquí, jo deia, home, l'avantatge del mite és que tothom el coneixia. I per tant, quan a la tele de la Grècia del segle V deien el senyor Sòfocles estrena una Antígona, tothom sabia de què anava. Això era una cosa claríssima, diguéssim, no? I per tant, no els havien de preocupar de l'argument d'Antígona, ja el sabien. I per tant, el dramaturg tampoc no s'havia de preocupar d'explicar els antecedents ni la preparació d'allò. El que oferia és una altra cosa, oferia un punt de vista i una mirada que havia de correspondre amb la necessitat generada de l'actualitat política. I per tant, la tragèdia no era un exercici, no era l'anisme, era una altra cosa. Això em va fer un salt. Quan estava entrant en tot això, són uns anys determinants, eh? Un dia vaig anar a veure el Maimonet. Encara estava visquent amb la seva mare, a la casa de Santanyí, i després la mare em va portar meló amb sal, no recordo com si fos ara, i després vam anar a passejar i vam anar a Cala Figueres, on després ell va acabar visquent. I estàvem parlant, no sé per què, de Carles Riba, que no m'agradava gens. Trobava que, trobo, que Carles Riba només és bo quan imita els alemanys. Però bé, ho dic com una putada, eh? Estàvem, feia calor, a l'estiu, estàvem una mena de turonet, de sorra, i ben pendent de pins, una cala estupenda, mediterrani pur. I els dos estàvem parlant de Carles Riba i deia, no, és que no sabia res de Grècia, no sabia res de Grècia, no sabia res de Grècia. Diu, un dia el vaig portar al Barrigi. I estava estorant. I li vaig ensenyar una pobra meu que hi havia a la porta d'un d'aquests cordells i li vaig dir, mira, la pítia, la pítia. Cada dia no l'entenia. I d'això va passar a una cosa que a mi m'agradava gravada d'una manera espectacular, no? Anava ell amb sandàlies i diu, saps què és la tragèdia? I es fa que no sàpiga de peu, s'aixecava una mica de polseguera de la sorra i diu, la tragèdia és això. I vaig entendre tot. La tragèdia no és alanisme, és una cosa molt més primigènia, molt més essencial, molt més necessària. I aleshores, a través d'això, a través del Palau i Fabra, de la idea de recuperació del mite, etc., jo anava construint des d'aquest caos, si voleu, o sigui, anava construint la sensació de que havia de trobar una altra cosa, que havia de trobar un posicionament en relació a la literatura que fos com personal, però que havia de ser molt modest. Per exemple, en aquell moment, tothom llegia jocs de genollons. I si deies que això no t'agradava o que era molt important, però que no, l'única opció semblava que t'existia un tisserat. I jo trobava que va ser un pesat. Ho sento molt. Té moments esplèndids. Pàgines magnífiques. Aquell episodi que va de ventre és absolutament meravellós. El monòleg de la Boli és absolutament estupend, però després hi ha unes pàgines que no hi ha qui les aguanti i els xistes que posen sempre són dolents. Per tant, al costat d'això, també hi havia una tesi. I s'havia d'assumir que totes dues coses eren del segle XX. O sigui, el que no val és dir, és que hem de ser d'esquerra, però no, però escolta, i si no hi ha la dreta, què? Necessites que sigui complex. Per tant, a mi m'interessava molt copsar la complexitat del segle XX amb tot de camins diferents que anaven creixent i que m'enlluernaven, que plantejaven preguntes de tota mena. El dia que vaig conèixer Brossa, el 67, era un moment en què ell estava preparant el concert irregular que va estrenar-se al Pont de Dans i que després va estrenar al Teatre Romea. I aquell dia, d'una tacada, vaig conèixer Brossa, vaig conèixer Pere Portavella, vaig conèixer el Toni Càrquez, vaig conèixer el Josep Riera, vaig conèixer el Pons, vaig conèixer a tota una quantitat de gent que estaven en la línia d'aquesta idea prussiana, de la recerca, i de cop jo, que venia del segle XIX i que anava per unes vies determinades, doncs això va ser un cop de timó i em vaig trobar que anava a tota pastilla per un paisatge que jo no reconeixia, però que sabia que era estimulant i els no sé, les sensacions que jo tenia és que allò anava tot molt de pressa i que no acabava d'entendre-ho, però el que menys capaç em deia era proposar-me escriure res per publicar. Sí, perquè el que havia publicat ja estava bé, un llibre sobre el Brasso, un llibre sobre el Pedrolo, una novel·la que havia publicat, i després el meu pare, perquè realment no, estava una mica, diguem, de perdut. No? Aquesta idea de la diversitat a mi m'interessa molt. No fa gaire que a Girona explicava una cosa similar. No? Per què les novel·les naturalistes són totes tan llargues? No cosa que hem de preguntar. No, no, no és perquè tots els escriptors novel·listes volguessin fer novel·les llargues. Diguéssim. No, hi ha una necessitat intrínseca en el naturalisme que exigeix un espai determinat. Si tu parteixes de la idea de que els escriptors naturalistes són deterministes i, per tant, per ells el que és essencial és la descripció del medi, el medi s'ha d'escriure d'una manera detallada i, per tant, necessiten espai. Com que aquesta idea del determinisme, a més, necessita explicar que és hereditari i que unes males qüestions o unes males condicions sanitàries tenen uns efectes sobre la salut i que això s'alleta i que és una herència, que té patet, o sigui, també, naturalment, necessiten molt espai. I per això les novel·les dels autors naturalistes són llargues, perquè són la descripció d'aquest medi, la descripció dels efectes del determinisme i l'herència com una de les coses essencials. No pot ser d'una altra manera. Al costat d'això, en paral·lel, hi havia uns autors simbolistes, i en aquest moment també descobreixo Metternich, recordo perfectament que el vaig descobrir el 1971, que és justament el contrari. A Metternich no li interessa gens la descripció del medi. El medi no té cap importància, perquè el medi és el món. I com que és el món no el pots descriure, i per tant és la solitud de l'ésser humà en el món, encara l'únic determinisme essencial que és l'home. I no necessita de cap de les maneres d'escriure. I per tant, tant les obres de teatre com els textos de prosa d'un autor simbolista necessàriament són curts. Vol dir que aquesta actitud prèvia en relació no tant a l'escriptura, sinó a allò que tu valores, que consideres que és prioritari a l'hora de posar-te a fer la teva feina, el teu ofici, és essencial i condiciona la forma. No? I per tant, a Brossa, a Pedrolo, a Palau i Fabra, el descobriment, l'interès que jo començo a tenir pel món grec, s'afegeix Metternich. Però s'afegeix encara una altra cosa, esclar, quan caig dins de mi, un petit món, d'alguna manera integral al ser, el que està imparant des del punt de vista de la plàstica és l'abstracció. Una mena d'abstracció, perquè també Tàpies, si diem que és un pintor abstracte, l'estem minimitzant, però una mena d'abstracció. Però que sí que segur que em comprareu, és que la figuració tothom no les mana. La figuració era una cosa antiga, que no funcionava, que això era antic, que estava de passat, i que el que s'havia d'anar a un altre lloc. Diguéssim. El segle XX havia de ser l'abstracció. Home, a mi em sembla una idea equivocada, perquè si hi ha una cosa que marca la plàstica del segle XX és Duchamp i el seu urinari. I l'urinari de Duchamp no és abstracte, el que és conceptual, perquè el que fa és traspassar a l'espectador la responsabilitat que l'espectador decideixi què és art i què no és. Aquí està la grandesa de l'urinari de Duchamp. No? Però de cap de les maneres no té per què limitar-se a l'abstracció. I aquí apareix un artista com Hocker, que jo també el descobreixo una casualitat, i a mi m'interessa molt, però aquesta figuració té sentit, és rellevant. Aquí hi ha, és una proposta, no sé, que no intenta reproduir la realitat d'una manera fidel, però tampoc no la refuix, etcètera, no? Ja hi entraré si cal. I és tot aquest conjunt de coses que durant
doncs, 7 anys, ho he quadrat amb 7 anys perquè els 7 és... no estava bé, no?
Sobre aquests 7 anys, en els que jo em trobo rebent una quantitat enorme de informació, de propostes i paralitzat, però molt actiu, i paralitzat en el sentit d'escriure, perquè em semblava que senzillament no podia dir res. I les coses que provava, que després es van reunir totes en un volum, anys després, i les coses, però no el tipus ni tot, no? Perquè aquelles petites proves que vaig començar a fer, per exemple, hi ha una narració, estem parlant de 15 o 20 pàgines, que tot eren preguntes. No hi havia cap pregunta. Com és? No sé què, per què? No sé què. I allò progressava a partir de les preguntes. O, per exemple, Incidents a l'horitzó era una lectura que jo feia, una, per mi, de les novel·les més rellevants del segle XIX, que va de Karenina, i aleshores jo, llegint Anna Karènina, subratllava les frases que a mi m'agradaven. I les vaig després treballar i muntar, com a mi em va semblar que jo, canviant només la puntuació, i em vaig apuntar un text, això que ara segurament diríem textualisme, però que això era als anys 70, no? Recordo una frase impactant de la recarrega en un moment que l'Evi entra a un cafè, és l'hivern, i aleshores només diu, segurament diu més coses, però a mi va quedar aquesta frase que me la vaig treure per fer aquesta composició. Diu, què és allò que hi ha al forn? Un abric o una fena? És molt bonic, que fa fred, etc. Jo em volia entre mig de tot això. Una altra idea, com a dir-ho.
A quina hora ja sabràs?
Ara són dos quarts.
Ja tens, ja tens. Ja tens. Quant? Mitja hora, unes
quarts,
és una
hora que tinc. Perfecte. Una altra cosa que em va impactar molt, també deia Rosa, i s'ha de diferenciar entre la imaginació i la fantasia. Això sempre ho he trobat essencial. La fantasia és un error, perquè la fantasia és una acumulació. És una acumulació de propostes basades en l'excés. I en canvi, la imaginació és justament el contrari. És una mena de minimalisme que, en comptes de treballar de manera expansiva, treballa en profunditat. No? I a mi el que m'interessava és un plantejament narratiu que no fos de fantasia, sinó que fos exactament el contrari. És a dir, d'intentar, a partir del mínim material possible, intentar d'aprofundir el... Hi ha una novel·la publicada molt després, ara deu fer 6 o 7 anys, però 8, que es diu A taula de la tarda, i que només és una història d'un... Bueno, una història, és un home que és un comissionista de coses tèxtils i que viu sol, vidu, 60 i bastants anys, molt gras, i que arriba a casa un divendres al vespre que plou a Conxiferral, molt cansat, aparca el cotxe, em fa mal els peus, que ja no pot sortir, i una maleta que pesa, i aleshores entra a casa seva, i són les hores des d'aquest moment que és a casa seva fins aproximadament les 6 de la matinada que decideix sortir. I no hi ha res més. No hi ha res més. I em diran, home, clar, doncs això ja ho van fer els francesos, el Romandier, amb el Mugó Roman... No, no, una altra cosa. El Mugó Roman em va interessar molt. Era les coses que jo llegia en aquest moment. Però també em semblava, al final, com una mena d'especulació sobre una idea bona, però que per reiteració acabava esgotant-se de seguida. I la prova és que la Rosinha no va escriure tant, al final va escriure relativament poc. Algunes novel·les o alguns llibres de Rosinha m'havien dit impactat molt, sobretot una que hi tens al Balaín, una història d'algú que està assegut a un cafè i veu un soldat que està recolzat en una farola. A mi el Roc Guillet realment m'interessava, però el que jo intentava, o el que jo volia fer, no era tant una especulació sobre el no res, sinó aquest exercici de, a partir de molt poc, a veure si podia aconseguir que sortís alguna cosa més concreta. I sobretot no creure que el segle XX només tenia una única direcció. Això era essencial. Per exemple, jo llegia Follner i m'agradava molt, però l'he llegit amb molt de plaer Llum de Bosch, Tros al Pocs, més que Santuari, aquestes, sobretot aquestes dues, m'agradava molt, perquè tampoc no podia, no, ni sentia ni volia sentir una falsificació per Follner. O després, més endavant, quan vaig llegir Kerouac, bueno, sí, està bé, és potent, però tampoc no podia. I llavors, en canvi, m'agradava molt el Gran Camí. La vaig dir molt aviat. Segurament, L'Étranger és una, diguem, de novel·les sèries que vaig llegir més aviat. No sé si m'hauria de dir 16 anys o 17, no me'n recordo, però em va impactar. I l'he anat rellegint sempre. Si en les coses que jo faig hi ha una influència, és la del Gran Camí de L'Étranger, no l'altra. De la testa no. A veure que està bé, això ja és una altra cosa. Aquí recordo un comentari que feia sempre el Palau d'Infarra i em deia: imagina la distància enorme que hi ha entre la conferència sobre la pesta que va escriure Antonín Artaud i la pesta del Gran Camí. Clar, vist així, Artaud entra a fons amb la idea revolucionària de la pesta, que hi ha allò que esclata a la societat i que ho contamina tot, i que no va ofegar tot, no? I en canvi, la novel·la de Gran Camí, que està molt ben escrita, però esclar, hi ha una recreació d'uns personatges, d'una història convencional, herència del segle XIX, però em sembla que no hi és a L'Étranger, perquè L'Étranger no passa res. L'únic que passa és que no se sap per què mata el Gai, no? I sobretot la idea de la incertesa. O sigui, quan comença L'Étranger, avui no va acabar, el seu últim va i mal. Ho vaig a treure. Sí, va, jo no sé què de cap era així. De més, què s'ha dit? No sap res. O sigui, comencem i no sap res. La mort la mare, però no sap si va ser, si va ser l'Andrí, ha hagut un telegrama, no sap si dir-li en el seu responsable de l'oficina, el seu cap de l'oficina, que s'ha mort la mare i demanarà per mi per un altre bé. Arriben allà, tampoc no entén que una altra persona de l'asil, aquell home ja gran, estigui acompanyant el cos de la mare i no sap què fer, etc. Això em va semblar que era un camí possible i que no era del segle XIX, era una cosa molt pròpia del nostre temps i sobretot perquè ens ubicava en una idea que també anava creixent durant aquest període, que era la idea, si voleu dir-ho així ràpid, existencialista, de que nosaltres som responsables de la nostra vida. Ningú més. Nosaltres. I això lliga amb una cosa del llibre de Joc. Al llibre de Joc hi ha un versicle, un verset, que diu: si també hem de morir, per què vivim encara? Doncs aquesta pregunta és una pregunta profundament existencialista. Aquesta és una pregunta que l'hem de fer tots i que l'hem de contestar. No tens escapatòria, això ho has de contestar. Per què? Llavors, aquesta traslació al segle XX, a la segona meitat del segle XX, a la idea, si voleu, sartiana d'acabar la responsabilitat de la pròpia vida, també formava part de tot aquest laberint de totes aquestes coses que em succeïen i que em van succeir molt, molt ràpid, amb molt poc temps. Llegia Margarit Diràs, llegia Becke, llegia Sigmund Lewis, llegia Follett, Hemingway, llegia Carlo Emilio Gatta, l'italià, que ningú se'n recorda, que està molt bé, Pasolini, va bé. El 71 descobreixo, llegint un italià, el La por del porter davant del penal de Peter Hanke, vaig quedar molt impactat. Recordo que vaig anar corrents a 62 i li vaig dir un castellà, has de publicar això, has de publicar això. I aleshores, el publicava després. Llegia Thomas Berger, llegia Gustavo Lima, llegia Rulfo. Era una passió per la diversitat. Jo volia, m'agradava aquesta responsabilitat davant del món, aquesta responsabilitat de viure, de decidir el que volia fer. M'agradava que fos no una sola cosa, sinó aquesta diversitat. Perquè la riquesa simplement era això. No era jocs, només. Ni era forma, ni era els escriuen best-seller, ben legítimament per altra banda, especulant amb les formes narratives completament caducades del segle XIX. Tot tenia el seu lloc, no? De la mateixa manera que tenia el seu lloc la pintura abstracta i també tenia el seu lloc la figuració. I aleshores comença un procés d'intentar aclarir tot això, que naturalment no vaig aconseguir, i que culmina en un llibre que es publica el 78 i que va ser un llibret molt petit que es titula Jo me'n va estar el dia últim una certa gràcia pels títols. A lo millor només és això, però els títols els poden bé. I es titula Selva i Salomet.
Selva i
Salomet. I és publicat el 78. I jo crec que el que hi havia era exactament això. Perquè per una banda hi havia la selva del textualisme, apassionant, no? Tota aquesta reconstrucció, aquest món nou que emergia en formes molt diverses, però al costat d'això hi havia unes formes més tranquil·les, unes formes més convencionals, on d'alguna manera jo em trobava una altra vegada confortable, per exemple, amb Hanke. Perquè Hanke, des de l'estranyesa, des de la incertesa, des del dubte, intentava explicar una altra vegada alguna cosa, no necessàriament una història, sinó alguna cosa. I aquesta alguna cosa podia ser molt senzilla, la que fos. O podia, per exemple, fer la filigrana, no prou remarcada, que és La por del porter davant del penal, que és una novel·leta de 100 pàgines o de 90 pàgines, i que jo no he sentit mai ningú que expliqui que és una versió, cosa que en novel·la no es fa tant com en teatre, de Crim i Càstig. La por del porter davant del penal és Crim i Càstig. Hanke fa això, fa aquest exercici. No va a veure una especuladora, una, com se'n diu, una prestamista, però al final la prestamista ve d'il·lusió. Ell va al cine i la taquillera, que també és una venedora d'il·lusions, és la que mata. I després també hi ha l'episodi del nen desaparegut que la policia està investigant i també hi ha la sensació que té que ser l'escòlicop que la policia l'està acceptant. Això em semblava que era una possibilitat. I aleshores hi ha una influència clara en un moment determinat d'aquesta narrativitat de Hanke. I per un atzar de la vida, perquè qüestions teatrals, en aquell moment jo treballava a l'Institut del Teatre des del desembre del 70 i els primers 70 vaig poder veure molt teatre anant a festivals internacionals, que d'això en parlarem després de la segona part, però tenia moltes relacions amb una companyia de teatre del Porto que es deia Teatre Experimental del Porto. I el líder d'això, el Julio Cardoso, cada vegada que estrenava la cosa, el digital, el Che Guevara i a mi, etc. I estàvem una nit a l'hotel del Porto. Home, el Cardoso el trobava un sospitós, però no sabíem exactament de què, però era sospitós. Si fos una novel·la de l'Agatha Christie, diríem que hi ha alguna cosa que va. I llavors una nit estàvem a l'habitació, que va compartir amb el senyor Fabri, i sentim que comencen a picar la porta. Fulla, i obrim, i era el Julio Cardoso amb un ram de clavell vermell. Va explotar la revolució. I era el 25 d'abril, i llavors naturalment pensava que era comunista, i etc. Sortia al carrer, els tancs, els soldats, amb les coses. I vaig pensar, això ho has d'escriure. Sota la influència aquesta de Hanke. És a dir, la manera de trobar-te en una situació que tot havia canviat, de cop res era com era una cosa abans, però de fet tampoc no passava res de l'altre món. La cosa més espectacular que vaig veure que passés eren dues. Una, la gent assaltava les oficines de la PIDE per agafar les seves fitxes, perquè naturalment no hi havia un error, no hi havia res d'això, i els que estaven fitxats a mà, diguéssim. Llavors la gent tenia molt interès a entrar a l'oficina i emportar-se les fitxes de la PIDE. I l'altra cosa, brutal, va ser un impacte tremendo, és que els presentadors de la televisió anaven sense corbata i amb el coll del camisa descordat. Això, el Porto, a Portugal, era una cosa absolutament tremenda. És a dir, alguna cosa havia canviat molt gran, però no passava gran cosa. No passava res. Llavors vaig escriure un relat curt que es diu El secret de la cavalleria i no sé per què em vaig entossudir molt, que això s'havia de publicar junt amb algunes d'aquestes coses textualistes que havia dit, textualistes per entendre'ns, eh? I concretament era una cosa que es deia Llatpiga, que és el nom d'un personatge que està en una de les pintures del pintor Rousseau del Manier, que és Llatpiga. I aleshores, bueno, text que va creixent des d'ell mateix, una mica... No era una escriptura automàtica, però una mica que una cosa portava a l'altra, no? Hi havia com una evolució des de dintre, però bé, si ens encallem aquí ja ens allargarem. I llavors vaig tenir un gran interès en posar això de Llatpiga junt amb aquest relat de la revolució, perquè, insisteixo, sota la influència de Hanke, em semblava que era un punt en el que jo podia trobar la vida. Perquè no era un humor romà, però venia d'un humor romà, no era pa més, però era una escriptura transparent, no era res afirmatiu, era escriure des de la incertesa i des del dubte, però alhora era de l'articulat, que sol ho vaig fer. I a mi em semblava que Selva i Solonet explicava l'empanada mental que jo tenia. I jo anava per dos, m'estiraven dos cavalls diferents en sentits oposats, diguéssim, no? I esclar, per ella era l'esqueixament, o sigui, no podia continuar. Però en aquell moment aquesta era la situació i em va semblar que s'havia de publicar i ningú tenia res, no m'entendre res, naturalment, perquè és que era una autèntica qüestió personal, una animalada personal, no? S'hauria hagut de fer un pròleg explicant, no calia ni potser tampoc no ho sabia fer. Però la intuïció em deia que si aconseguia això de publicar-ho junt, d'alguna manera estava visualitzant el moment en què jo estava aleshores. No? Que era interessant perquè era una certa presa de consciència del punt fins a on havia arribat. Mentre passava tot això, jo cada vegada estava més apassionat per la tragèdia grega i no exactament com a l'Iliada, tampoc molt clàssic, que pobra,
jo no vaig estudiar clàssica dins el amateur total, però sí algunes coses d'algun. I m'agradaria posar un exemple que no és meu, però que va ser molt significativa per mi, la importància que té entendre la cultura de la que parles, el moment des d'on s'escriu, la importància dels referents que fan que una cosa es concreti d'una forma determinada, perquè sense aquesta comprensió realment no funciona. L'història de Tiro no ho sabem tots i no cal que m'encanti amb això. Però en l'antiga no, que ens ha arribat a Sòfocles en el primer estaci, en el segon cant coral, hi ha el famós cant aquell que diu hi ha moltes coses meravelloses de la creació, però entre totes la més meravellosa és la més humà, l'home, perquè ha sabut treure els peixos del mar, i perquè llaura la terra per no sé què, però tu llegeixes això i dius, home, això és gairebé franciscà, no? Un món fantàstic, el món és una meravella absoluta, i dintre totes les meravelles, no és l'humà, ja és la ratera, perquè s'han fet totes aquestes coses i per tant construeix una civilització, una cultura, comences a aprofundir una mica i Steiner em va ajudar molt amb això quan diu no, és que això s'ha de llegir bé, perquè si te llegeixes traduït a qualsevol llengua ens trobem un problema, que és que hi ha una paraula que no es pot fer, perquè no hi ha cap llengua moderna que tingui l'equivalent d'aquesta paraula, que és el terme Deinon o Deinà, que sabeu les declines, Deinoteron, depèn, no? Què vol dir això? És un terme que certament es pot traduir per meravell, però no en el sentit de meravellós que nosaltres tenim en aquest moment. A Homer ja surt aquest terme, però Homer l'aplica davant d'una epifania. Quan apareix un déu, es produeix un fenomen de Deinà o de Deinon o de Deinoteron, depèn d'on estiguem de la frase, no? És a dir, es produeix una meravella, però alhora és absolutament esclareixedora. Home, si ara s'obre la porta i entra Jesucrist en persona, ja no tinguessin cap dubte, eh? Que és ell, un autèntic. Seria meravellós, però a mi com seria de fer les cames, i altres coses que hauria de fotir també equivocat durant 70 anys. Per tant, això seria absolutament diferent. Seria diferent. Per tant, el terme aquest és meravellós, però també és assolució. I si fem la tant que no hi ha una paraula moderna que pugui dir com es fa alhora, simultàniament, si fem la tant de dir que és meravellós, també podem fer la tant de dir que és i aleshores aquest any, que era franciscà, passa a ser tot una altra part, perquè hi ha moltes coses esclareixedores a la creació, i d'entre tot la més esclareixedora és l'altra. Perquè res no es pensa en el mar, perquè obre la terra, el canal, perquè l'home, els animals... Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. La tragèdia no era un exercici cultural. Era el que deia un maïsme. Llavors, a la Terra, hi ha aquesta cosa absolutament avalada de la realitat, que vincula coses absolutament diverses, com la unió, natura, creences, la pròpia llengua, i sobretot un sentit profundament polític. És a dir, vindre d'una altra cosa inofensiva. Podem fer molt mal. Som responsables de moltes coses. I això també està bé. Llavors, llegeixen això, després tornen a la bestiada, a la bestia, a la mulher, i dius, home, aquest senyor no t'explica només que ha alguna altra cosa. Llavors comences a mirar, escolta, això quin any va escriure? I quin transfons històric hi havia? I llavors, ah, perquè hi havia un pàgel que deia Filantés que va fer un cop d'estat. I veia quina estratègia era. Llavors, clar, com tu que escriu, el que està fent és, quan ho vestia, propaganda no és la paraula, perquè està parlant d'una obra que és més gran que el Titan. Tres al tant i que unes dimensions absolutament inimaginables avui, com a obres de teatre. Però el que està sent el defensor incondicional d'una revolució de la societat i d'un canvi democràtic absolutament profund, o no val res. I per tant, si cal matar la mama, la matem. I després ja ho sabem que vindrà la línia de demanar uns comptes, però és igual perquè els amics es compren, tot el seu preu. I les transformarem i seran les eumèrides i seran simpatíssimes igual per aquest, etc. Per tant, heretem una cosa amb una forma estranya per una altra, però que no és com a mirar que fet creure amb el món d'escolar, el cadell, per una cosa acadèmica, no és només cultura. Si ho percebem com a cultura, ens quedem de xer, som a cada vida. Hem d'entendre el que tenia el Raonet, és a dir, aquest llaurafons, aquest sentit profund de que allò és la manifestació del que podia ser aquest moment. No sé, ara, però, ràpidament no sabia com explicar-ho millor, però el sentit últim de la forma tràgica a l'Atenes del segle V és la lluita per la democràcia, que és un fracàs tan estrepitós com la nostra república de vuit segons. Però té sentit. Però té sentit. Té sentit. Els espartans van guanyar. Sempre guanyen els espartans. Això ho hem de tenir clar. Sempre guanyen els espartans. Es diguin com Soraya o diguin com a però el sentit de la lluita d'una petita ciutat per construir una idea i que aquesta idea, a més, es posés en qüestió cada any amb una forma escènica que podia veure tothom, que no necessàriament havia de ser molt culte ningú per veure-la, no? Amb una forma musical, bàsicament, però profundament política, perquè el que plantejava era les qüestions que en aquell moment tenia plantejada la ciutat. I se les plantejava no per donar una resposta immediata, de ah, però hem de fer això, hem de fer això, no, però plantejava per incrementar el dubte, per estimular la incertesa, perquè la gent tingués encara més espai per qüestionar-se coses. Ja ho sabia, que la democràcia, des del punt de vista formal, era mentida. No podia anar a votar els que vivien a la Quinta Punyeta, perquè no tenien ni temps de traslladar-se a Atenes per anar a votar. No hi anava. Però, en canvi, una idea aquesta era absolutament essencial, i el que som nosaltres soldats. Jo, en aquest moment, en aquests anys que són determinats, em moc amb tot aquest, era una piscina immensa, amb corrent d'aigua freda, calenta, amb bombolles, sense bombolles, era una cosa espectacular. I ho recordo com un desfici, també, és a dir, no quedava, no quedava mai, o sigui, no, cada dia descobria una cosa i després la relativitzava i després una altra. I hi havia una cosa clara que era el rosa, amb un enorme sentit del món. Quan deia que era, ah, és que hi ha molta gent que vol menjar la sopa enfortida. Clar, jo em sentia bé, encara, amb sí, no? És a dir, després de vegades era poder a matar. Feia un retrat de les persones absolutament ferotge. Jo recordo, jo m'estimava molt mal, perquè la gent de Carmany, perquè una de les coses que van passar en aquests anys també és que com que havíem publicat, jo a Montserrat, allà on vostè, a l'Universitat, al Partit, com tot sí. De cop vam tenir la sensació, i això ho he posat en la primera ratlla d'aquesta obra que s'està fent al Teatre Nacional, la sensació que vam tenir és que la gent més gran, la Maria Robèrnia, el Sarsaneda, el Perutxo, el Perutxo, el Perutxo, el tots, el Tisne, tots, ens esperaven. Ell van arribar a tenir la sensació que el seu món s'ha. I de cop apareixem nosaltres i vam ser recomanats. I per això quan comença aquesta obra, em parlava d'un somni, arriba el Maragall a casa de les campanyes i el primer que diu que mai t'esperava. Després al final tot va dir, no? Això ho vaig tenir a dir sempre. I de Tolstoi. La primera ratlla s'ha de dir tot. Tot. I no pots mentir. L'essència era que la Carmany esperava el jove, una altra generació, ja. I nosaltres vam ser realment molt esperats i molt ben coneguts per tot aquest any. Llavors, clar, això se'n faig bé encara aquest rebolí, no? Perquè a sobre, doncs, descobries obres tan diverses com la de tota la gent que havia conegut la banqueta. Bé, jo crec que ara com anem?
Sí,
és el que anava a dir. He de dir, si us sembla, parem, que si no haurem de fer una cosa ja que ens hem de fer, plantegem un torn pel que vulgueu i el món del món intentaré. Ja sé que és caòtica, que és trincat, però he intentat posar com una mena de mapa, que no hi ha com a França, o a Estambul, o a Xina, no sé què, però he intentat anar posant un referent, i després per això jo crec que acabarà agafant. Però
dius
nosaltres?
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. A l'any 70 o 71, que vam començar a publicar, un rot, un petit joanet, un paladal, un tot i teixidor, un cap de lletra, el Maria Mercè Garçal i després, una generació una mica més jove, el que deia el Guillem Jordi Reis i el Oriol Pere Cabanyes van denominar la gent dels 70, amb un llibre que van fer, que va ser prohibit. Però que era això, una sèrie de gent que havien acabat de publicar en aquest llibre.